Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May.
Pues Hosmat, con todos, pues Hosmat, con todos ustedes, pues Hosmat, con todos ustedes, pues Hosmat, con todos, pues Hosmat, con todos ustedes. Pues Hosmat, con todos ustedes.
César.
Hòstia, Aurís, tio. Però ben quedat que no havies de dir res. Ja m'has espatllat la intro.
Quan sento Hosmer...
No, ja m'has espatllat la intro. Però havia dit que jo havia de fer aquí com si estigués despistat i que no, tu no havies de parlar. M'havies de parlar de la teva vida, no, de, no del vídeo aquest.
O sigui... Ja, però és que sento Hosmer i em surt... Say you really you love me. Hombre, buenas, saps?
Sí, ja, ja, ja.
Pues, això ja està inconscient.
Va, fem una cosa.
Ho sento, sento. M'he cargat la teva intro.
No, ja està. És que anem a fer programa, va. Què et sembla?
Bueno, sí, em sembla bé, em sembla bé, però clar, ara ja la intro que havies d'estar planejant ja no, ja no, o què?
No, ara ja està.
Ja està feta la gràcia, no?
Sí.
Bueno, vale, vale, va, pues fem el programa.
Vinga.
Què hem vingut a fer?
Hola, amigos, aquí Nines, enviada especial en el Salón Internacional del Còmic de Barcelona.
Però això
este recinto,
no?
El fent? Antiguo mercado del Borne.
Del Borne. Estàs mirant Instagram?
Sí, sí, no, no, però va, 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 em poso un sello, disculpa,
va, no,
se ha convertido este año...
Era una brometa, era una brometa.
You really, you love me.
Vinga, va. Fem el que fem sempre?
Sí, que hem vingut a fer.
Esquartarà el nostre artista preferit.
I avui com ho farem?
Doncs així...
Sean bienvenidos todos. A un mundo mental, por mí creado y que por él no pienso dejar pasar mental en mi canal. ¡Ah! Pero perseguido de cierta gente al que detestan comúnmente por pensar diferente.
¡Yeah!
Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo. Flotando el sitio donde se ha supuesto recibir el determinado castigo.
Matinada del Ben...
¿Del Ben? Fallamos la Ben.
Perdona. Matinada del Ben de gener de 2015. Ha començat bé, el podcast ha començat?
Sí, bueno, potser feia vent.
Sí, potser
matinada...
sí.
Potser feia vent.
Doncs això, matinada del 20 de gener de 2015.
Sí.
Urbanització Andrés Bello. Això es troba a Maracay, a l'estat d'Aragua, a Venezuela.
Mm-hmm.
Un cos seu als peus de l'edifici Camino Real. La policia acut acompanyada de Guillermo Amèstica, un ciutadà que ha alertat del terrible succés. La notícia ha corregut com la pólvora. I els medis informatius, premsa, televisió, expliquen la versió ja oficial de la policia. Ha estat un suïcidi.
Hòsties, comencem fort.
Però és que resulta que abans de suïcidar-se...
Sí.
Presumptament ha tret la vida d'un altre home. El cos aquest s'ha trobat al pis 10 del mateix edifici i està ple de punyalades, unes 17.
Hòstia, o sigui, hi ha dos morts. Un en un pis número 10, amb punyalades...
I un altre baix.
I un... cos que geu al terra, no? Hòsties, collons, César. Avui va fort, eh?
Va fort, això, eh? Degut a la pressió popular i familiar, l'11 de novembre de 2023, 8 anys després,
sí?
El Ministeri, quasi 8, perquè va ser el... Bueno, sí, sí, 8, 8 i algo, sí. El Ministeri Públic de Venezuela, ho dic en castellà perquè ho entengui tothom.
Ah, vale, sí, home.
Amb el fiscal general Tarek William Saab, un senyor de ascendència libanesa,
hòsties,
al davant del ministeri, el fiscal, sí, la fiscalia, ordena reobrir la investigació del cas. Sí. I és que, a veure...
Hi ha coses que no han quedat clares.
Sí, mira. A veure, el cadàver que hi ha al carrer,
sí,
als preus de l'edifici, tenia els pantalons abaixats fins als turmells.
Hòsties.
Tenia punyalades.
Sí.
Vull dir, home, podria ser que s'hagués apunyalat, s'hagués llançat amb els pantalons baixats. No sé.
Home, bueno, sí, poder ser, podria ser, però...
El cos estava, de més, separat més de 5 metres de l'edifici, clar.
Ja.
Et baixes els pantalons i voles, et propulses 5 metres més allà i t'apunyales pels aires.
Ja, bueno, ja, collons.
A més, complicat. Tampoc té restes de sang de l'altre cadàver que va aparèixer al pis 10.
Mm-hmm.
No hi ha restes d'allà, vull dir, d'ell només. Les càmeres de seguretat de l'edifici,
sí,
el dia del succés, aquest succés, estaven apagades.
Hòstia, càmeres de seguretat, que és per si, sí, passa alguna cosa, no?
Sí, sí. I et diré més, al pis 10 hi havia una, sí, tercera persona.
Hòstia.
Una tercera persona que marxa immediatament del país i se'n va a Xile, que és d'on és. Se'n va a Xile.
Hòstia,
i
ja, a més, no és sospitós, això, no?
A més, l'amo del sistema de vigilància, el de les càmeres, sí, i tot això, és el pare d'aquesta persona que marxa, que estava al pis, la tercera persona.
És tot bastant truculent, eh?
Llavors, home, doncs és normal que es reobri el cas, no?
Però hi havia coses que no havien quedat molt clares, segurament, no? Ja.
No, hi ha ja algun dubte ja, no?
Sí, sí.
Bé, doncs passem als anys 80.
Oh, ara anem enrere, com si digués.
Sí, vale. El Junquito, parròquia del municipi Libertador de Caracas. La Leticia Coromoto,
ja,
Orama,
sí,
és una dona treballadora i estudiosa, licenciada en educació i docent, que ha de lluitar molt per treure endavant la seva família. I té 5 fills, i és que el marit els ha deixat a tots. Sí. S'ha deixat, ha deixat, ja, la dona i els fills.
S'han anat.
S'ha marxat. És que era un figaflors.
Hòstia, figaflaua.
Sí. Entre ella i la filla gran s'encarregaran de la cura dels petits. Doncs la mare, quan treballa, algú s'ha de cuidar d'aquests.
Sí.
Tot això s'alleujarà,
sí,
a l'aparició de José Rafael González, més conegut com Cheo.
Cheo.
Sí. Aquest no s'enamora... No, aquest, mira, s'enamora perdudament de la Leticia, de la Leticia Coromoto Orama. I encara que tothom de la seva família li diu que està boig perquè se'n va una dona que té 5 nens... Ell diu, és que estic enamorat d'aquesta dona amb els seus fills, amb els seus 5 fills. I tiro cap endavant.
Bueno, queden bones persones al món, César.
Sí.
Bueno, o quedaven, això era als anys 80, no?
Sí. Mm. I fruit d'aquest amor, l'11 de març de 1988, neix el Tyron José González Orama, el nostre protagonista d'avui.
Hòstia. Per nom, no sé qui és.
Vale.
Per veu, potser sí.
El nostre petit protagonista,
sí,
creix ben atès i estimat, i escoltant la música rock que li posa el pare, i també escoltant el cant de la mare. Doncs la mare li agradava, cantava molt bé, li agradava cantar. De fet, de petita, bueno, de jove, de jove havia volgut ser cantant, però la seva mare la va dissuadir.
Hòsties. I no, casa... que això no, igual no té un bon futur, no?
Si sí, llavors es passa els dies quan no està treballant, es passa els dies llegint o cantant. De fet, abans que neixés el nostre petit protagonista, que acaben de presentar ja,
Tyron,
el Tyron,
sí,
ja la Leticia, a la panxa, ja li llegia, li anava llegint tot el que anava llegint, o li anava llegint totes les històries que llegia.
Sí, 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 sí.
És una dona molt culta, molt, molt llegida, diguem-ne. I és així que, clar, comença a instruir una mica el seu fill, i amb 2 anys el nen ja sap llegir. I en 3 escriu també. En 3 anys llegeix i escriu perfectament. A l'any 93, quan el petit Tyron ja està a punt de fer els 4 anys, el barri es comença a complicar. El barri comença a sortir bandes de delinqüents i ja no és gens segur.
Època xunga. Comença,
sí,
època xunga.
Sí, sí. L'any 93, en aquest barri de El Junquito.
De Caracas.
Sí, el Junquito. No, el Junquito, no, tu com a nom, el Junquito.
Bueno, a Junco sona una mica a Andalusia, una mica.
Sembla, no? Una mica de cantador flamenc, no?
Sí.
El Junquito.
Sí, el Junquito.
Pues
sí,
el fill del Junco, aquel que cantava.
Pues segurament potser això no era d'això.
El Junco vivia a Cornellà, jo el veia. Quan era jo petit, era un nen, ah, sí? El veia allà per allà, el Junco. Deia, mira, el Junco. Hosti,
Junco.
Sí. Estaven allà al costat del riu Llobregat.
Clar, com un Junco, no?
Sí, és un acudit. No, però en serio, sí que estava. Vale. Sí, no, però sí que estava el Junco, de veritat, és veritat. No,
sí, et crec.
Per res m'ha corregut aquesta tonteria.
No, però està bé, sí, un Junco està al costat allà.
Vale. Aigua. Ara entra la història del Julio González, que és un tiet del Tyrone. Mm-hmm. Aquest convenç la família perquè abandoni el barri. Doncs clar, home, estan com estan les coses ara al barri, clar, no és segur per el nen aquest que creix, bueno, per tots els fills, però sobretot aquest que és encara petit. Llavors, els hi busca una casa, bé de preu, al seu barri, i, bueno, i clar, aquesta família, la família González,
sí.
Julio González i una dona i una família, ¿vale? Bueno, l'ajuden a establir-se a la família, els conviden a anar on es viuen, que és a Maracay, a la ciutat Jardín, que li diuen. Concretament a Palo Negro, a l'estat d'Aragua, ¿vale? Canvien de zona.
Sí.
El Cheo, que havia perdut la seva feina, que era una empresa de bombes hidràuliques, i que té algun problema físic que li impedeix fer esforços, s'ha de buscar la vida. I es munta com a la seva feina pròpia de gelater. Amb una bicicleta i un cistell en el que porta els gelats i porta les campanetes, llavors va baixant tling, 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 tling.
Sí, llavors, bueno, quan jo era petit hi havia un senyor que es deia Pepito,
que, senyor, sí, Pepito.
Senyor Pepito, que anava per la platja amb un carrito.
Hola, don Pepito.
Campana, ben. Helado al Ricolado. Tu no ho havies vist, això?
Jo...
Ricolado, Popeya, 25 pessetes.
Això pel carrer, Colón. Pel carrer.
Bueno, sí, aquell anava per la platja. I després els divendres, quan feia el mercadillo, passava pel carrer.
Sí.
La pujada cap amunt, cap al mercadillo, allà, clink, 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 llavors sortíem tots els nens després de dinar, a les 3, 6 i mitja, a comprar un gelat al Pepito.
Sí, però jo això no, al carrer no ho he vist. Jo ho he vist a la platja, però clar, al platja no anava amb bici, perquè si no s'atascava, eh?
Ja, jo havia anat amb bici per la platja.
Sí?
Sí. Ostres. Sí.
A prop de l'aigua, suposo.
Sí. Ah, però clar, a vegades...
Si no, i també costa.
Acabaves amb els peus xops.
No sé, jo recordo, nado...
El Ricolado.
Sí, anava el pobre home allà en la cistella.
Bueno, aquell anava amb un carrito.
Vale, però si és per la platja no pots anar amb un carrito, eh?
No, sí, anava amb un carrito amb una roda davant. Oh, i llavors aixecava el carrito així.
Quina feina.
I passava just per on la voreta de l'aigua, clar.
Ah, vale.
I sí, hi havia el Popeya, 25 pessetes, el tiburón, el, saps, el frigonero...
Sí, jo era una època que a tota la família tots demanaven micolàpid.
Hòstia, micolàpid.
Micolàpid, sí, també. Sí.
Nosaltres ens pagaven un Popeya i encara gràcies.
I a mi me'n recordo que se m'ocorrien tonteries del Mebas com camiseta, però em sembla que després va sortir realment un cami que era una seta, un bolet, saps?
Hòstia,
camiseta. Però jo pensava en samarreta, i de camiseta, camión...
Hòstia.
Sí, tonteries Mebas.
No, ja
saps que m'agraden igual les paraules.
El teu humor fi,
sí,
no?
Sí, camioneta. Em dona un camioneta? És en forma de furgó o algo així,
sí,
no?
Sí, com la furgó que tens ara.
Sí. Bé, doncs això, la família González ajuda a establir-se.
Sí.
El pare del Tyrone ja té la seva feina de gelater i estem en aquestes que estem. El petit Tyrone, digues.
No, que sembla que, bueno, bé, no? Mantenen una... aconsegueixen trobar una estabilitat, no? En un país convuls, que estava convuls en aquells moments. Ara no sé com està, perquè no, com ja les notícies no surt.
No, ara no surt, no. El petit Tyrone és un nen curiós, que aprèn molt ràpid, és molt intel·ligent i avançat. A l'escola s'avorreix perquè tot el que explica en ell ja ho sap.
Hostès.
De fet, a l'escola li proposen a la mare d'avançar-ho de curs, però ella diu que no vol el nen fora de curs, en un altre curs avançat, que ell ha de seguir el camí de tots els nens. Mm. I això li proposarà més vegades, també, no només a la primària, sinó a la secundària, d'avançar-lo, perquè, bueno... perquè
s'avorria o perquè ja tenia coneixements, no?
Sí.
Potser és que era llest, no, aquest nen?
Sí, deien que potser era superdotat.
Home... si amb dos anys llegia...
Sí, bueno, és que llegia molt...
I el volien avançar de col·le...
I a part d'això, també tenia la vessant artística, la mare, quan escoltava la mare cantant, doncs ell també començava a cantar les cançons que escoltava a casa, que se les aprèn de memòria, que també té el coco que té, se les aprèn de memòria,
sí.
I a més fa unes interpretacions que transmet.
Mm-hmm.
Llavors ja la família li veu aquella cosa, no?
Sí.
El 19 de desembre de 1997... quan el nostre Tyrone compta 9 anys, la seva mare, la Letícia, pateix un cobriment de cor fulminant.
Hòsties. Collons, veus? Quan semblava que tot anava bé, sempre passava alguna cosa que...
Clar, en Tyrone només té 3 anys i presència totes les, diguem-nes, la litúrgia presència.
3 o 9?
9, 9.
Ah, vale.
I presència tota la litúrgia, diguem-ne, vull dir, com dir, el procediment, no? Veu quan ha mort la mare, que està al llit, quan la canvien, no? Aquells tractaments, bueno, canvis, que és la maquilla.
Sí, sí.
I està allà mirant, per... i no deixa de mirar-se la mare, però vull dir, no plora tampoc, està allà atent, mira, i es nota que està com afectat, però vull...
Home, sí, clar, és que el mínim és estar afectat, no?
L'enterrament... Si
tens 9 anys i mor la teva mare, i ja, allà com ja. La canvien i com...
Sí, sí, sí.
I com no es mou...
Però clar, ja. Tenia un cap avançat que estava com... A l'enterrament, ell no plora. Mm-hmm. I el que fa és consolar les famílies. Mm-hmm. Consolar el pare, consolar les germanes... Vull dir, sí, sí.
Sí, emocionalment... Tenia intel·ligència emocional, que se li diu, o potser no mostrava...
Sí, home, que no plori no vol dir que no la tingui, igual ho portava de la seva manera. No
sí,
sé.
Sí, no, sí, al final cadascú sí, sí. Porta com pot.
Això que has dit d'intel·ligència emocional és molt important. Sí, sí, hi ha gent que és intel·ligent però per altres coses, però l'intel·ligència emocional és imprescindible per relacionar-te...
Amb la gent, sí, 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 ja.
Sí, sí. És el que tenen molt els polítics, intel·ligència emocional.
I tant, i tant. Ells sí que saben posar-se al nostre lloc.
Sí, clar, clar.
I els de Venezuela més, no?
Bueno,
o
no
bueno,
sé.
A tot arreu igual.
No sé què dic. Home, a veure, no sigui...
No sé, dic
no
jo.
No comences a veure bruixes. No,
vale.
No.
Vale.
El Cheo coneix l'Alba Carrillo.
Sí?
No, Alba no, Rosalba Carrillo. Ah. Uh-huh. I bueno, aquesta li ajuda molt... en les tareas de la casa, la família, portar el nen endavant, clar, estava el sol, l'acompanya, l'ajuda.
Que clar, s'ha quedat amb uns quants fills, ell sol, i sí, alguns sí. Que no eren seus, no?
Sí, sí, que a més els fills, que eren d'ella tots, menys el Tyrone, sí. Menys el Tyrone, és com el seu pare, de veritat, vull dir, ell sempre, bueno, el seu pare es va abandonar, i ells, és com li donen papà, o sigui, mm-hmm. És el seu pare, els sí, estimen
sí,
com a
sí,
pare,
sí, sí.
I diuen que ha fet un bon paper, però bueno, clar, el sol... segurament no podien tota la família, la Rosalba li acompanya, li ajuda, i bueno, al final som una parella, i aquesta mm-hmm. Dona passa a ser la madrastra de tots, no? De sí. Nostre protagonista i dels seus germans. El 1999, en Tyrone coneix un hip-hopper, li diremos hip-hopper, és correcte?
Sí, hip-hopero.
El Black Kamikaze.
Kamikaze
negre. Sí. I també coneix el productor Afromac, que és un senyor que té com molts beats, bases, coses gravades, enregistrades, i clar, doncs molts raperos, o en aquella època hi havia molt també, ja començava, hi havia molt reggaeton allà. Molts el busquen per utilitzar les seves bases, i ell els enregistra, els segueix a bases, o les ven, o no sé què fan velles, però bé, tot...
Sí, vamos, que crea bases home, i sí. El busquen per poder sí. Cantar el que volen.
Sí, sí, aquest home té una discoteca grandíssima.
Hòsties.
No vull dir una discoteca que van a ballar, una discoteca grandíssima. No, vull dir... No en un espai, no, que té molts discos, vull dir, que té moltes...
Va.
És que anava a dir una biblioteca, però clar, no és una biblioteca, són discos.
No, bueno,
una
discografia, no?
Sí, una discografia, sí.
Com el Geni, que té molts discos de jazz allà sí. A sota, no, de casa seva.
Sí, sí, sí.
Però
sí.
Aquest no eren de jazz, no, els que tenia? O bueno, potser algun deuria tenir.
No sé, tenia molts, i clar, el Tyrone, que... Bueno, és que veu això i és que... Com que se li desperta aquella cosa de que, bueno... Bueno, a veure, tot això ve perquè el Tyrone ja està a l'escola i ja està començant als passadissos a rapejar, així d'amagat, uh-huh. Amb alguns amics. I, clar, ja està d'espera aquest interès per la música.
El puls creatiu aquest ja...
Sí, 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 sí.
Oh, pues bueno, mira, una sort que trobés aquest home.
Sí, sí, llavors, coneix el Black Kamikaze, que ja t'he dit, i junts formen un duo, serà el primer grup musical que té.
Uh-huh.
Un duo que fan una espècie de reggaeton, merengue... Bueno, una mica això, reggaeton, merengue i hip-hop també, una mica. Però hip-hop és com el segon pla, sobretot és molt merengue i reggaeton.
Ja, ja.
Vale, en lletres que no diuen res concret, no... simplement per entretenir la gent.
Sí, sí,
vale?
A passar-s'ho bé.
Sí, són encara tan joves que la primera actuació que fan... Van acompanyats al Black Kamikaze, acompanyat de la seva mare i ell de la seva madrastra. Després, Black Kamikaze i el nostre protagonista, el Tyrone, sí. Es junten amb el Gregory Palencia i el Alexander Alves i formen Código de Barrio. Són un grupet, són quatre, i també, doncs, comencen a fer actuacions, petites actuacions, i això, a part d'això també, el Tyrone, per solitari, per la seva banda, participa en baralles de galls, bueno, baralles d'aquelles de rap, i també freestyle, no?, aquell que diu freestyle, no? Llavors van allà i van a la plaça del Palo Negro, i omplen. Tota la gent ve allà a veure, perquè es veu que ho fan molt bé. Allà...
No, és que a veure, és un espectacle, realment. O sigui, quan la gent domina l'art de la rima i de, de jugar amb les paraules, a mi realment m'encanta.
Ja.
Tot i que crec que el, o sigui, el top de, dalt de tot és Casey O, de Violadores del Verso. A partir d'aquí ja estan tots els altres, per mi, eh?
Ja.
I realment és espectacular, o sigui, a mi mola molt.
Un dia, per informar-me d'això, del rap i les rimes i tot això, vaig comprar-me un llibre de...
Ja ho diràs.
De Miguel de Cervantes, que posava rimes i leyendas. I jo buscava allà rimes, però no, o sea, no trobava...
No trobava.
No, tenia.
Ja, és que potser no era el millor llibre.
Potser no, és un, no, era, no era un raper, no, aquest?
Jo, bueno, alguna rima l'hauria fet, però...
Però, Quijote, agafa-me el bote. No sé, tonteria que dic.
S'ha de tenir un do, també, per fer això. S'ha de tenir un do. Però, bueno, molts cops també, a veure, no és que tot rimi, no tot rima.
Ja
saps tu també que realment en la poesia hi ha diferents maneres de, de rima, hi ha diferents versículos i diferents coses, no?
Versículos.
Versets, o hi ha bastantes formes diferents de fer-ho.
Sí.
I clar, ja, però bueno, jo trobo que és un art, eh? La gent que aconsegueix, que té un facilitat per això, a mi m'encanta.
Segur?
Sobretot.
Què m'estàs con Tyner?
segur que sí, ja t'ho dic. Però per mi Casey O és el top, eh?
El que sé,
si algú no el coneix...
¿Qué estás diciendo tú?
Si algú no el coneix, Casey O de Violadores del Verso... Sí, home, Violadores del Verso, o sigui, és la banda mítica de Saragossa, que per mi són el màxim exponent.
Vente a mi estudio, César.
Vente a mi estudio a gravar unes rimes, César.
Hòstia, que m'equipo paso.
Que te rimo.
Ja.
Sí, sí. No, jo ho trobo espectacular. A mi m'encanta, m'agrada molt.
Díceselo tú.
Bueno, doncs això.
Bueno, si no, mira, t'ho diu el nostre protagonista.
Bé, continuem amb la història?
Vinga, va, que ens estem desviant, desviau.
Doncs encara diguem-ne que és un nen, encara el Tyrone, en aquesta època, bueno...
Sí.
12 anys tenia i ja estava en aquest mundillo, ja estava fent aquestes coses i havia sorprès els seus mestres per a l'escola per la coneixença de la història, filosofia i política. Ja en sabia de tot això, ja estava informat. De fet, una mestra, per exemple, va quedar molt sorpresa un dia que ella tenia un llibre, no era per ensenyar-lo ni a l'escola tampoc, tenia ella perquè s'ho estava llegint, que era, es veu que era com que era un llibre que és com que és essencial de lectura
les,
i tal.
Les venes abiertes d'Amèrica Latina, no?
Molt bé.
Home, és que és essencial.
De qui?
Del Galeano, és? Eduardo Galeano?
Exacte.
Sí, home, sí, jo sí, recomano sí, a la gent que se llegeixi per saber part de la història d'Amèrica Latina.
Sí.
Sí, és molt bo.
Ben vist.
Gràcies, guapo.
Doncs això. Estem a l'any 2000.
És que és com la Bíblia, eh? És com la Bíblia d'Amèrica Latina.
Sí.
Basada en fets reals, per això.
Sí. Estem a l'any 2000.
2008.
Sí, estem a l'any 2000. El Tyrone, no el Tyrone, el Tyrone.
Tyrone, Saruman.
Diguem-ne que és un germà gran del Tyrone.
Hòstia.
Camina tranquil·lament.
Tyrone.
Sí. Camina tranquil·lament pel carrer, quan de sobte l'assalten, venen uns, bueno, uns assaltants.
Sí, uns que li volen robar alguna cosa, no?
Li volen robar les sabates, hòstia. Les bambes, no les bambes, les volen robar. Clar, ell resisteix, no vol que li prenguin les bambes.
Bueno, en part és normal, clar, són les teves bambes.
Doncs llavors, li prenen les bambes i la vida.
Hòstia.
Sí.
Collons.
Sí. I clar, doncs...
O sigui, si el Becu i et demana les bambes, el millor és donar-les.
Pues segurament. Sí. I és així com que, bueno, el Tyrone queda bastant afectat per aquest succés.
Bueno, que a veure, és com un germà, però no és un germà. O sigui, no és un germà de sang.
No.
És un germà, algú que han crescut junts, un amic seu... sí. profund
sí.
i li passa això.
Sí, sí, sí.
Home, pues sí, clar. Sí, sí, sí.
De locos, César, de locos.
Pues doncs sí. això, doncs això, hòstia, és que és molt divertit, que això de jugar amb els...
Ja, ja, sí, sí, com sí. la màquina... Encara...
Que encara no tenim piles, eh?
No tenim piles.
Bé, clar, són... Sí. És jove encara, el Tyrone, quan li passa el succés aquest al, al seu amic germà,
sí.
té 12 anys, i clar, queda...
Home, això et marca, clar, sí, evidentment. Sí.
Per aquesta època és quan li surt una actuació, la primera seva actuació en solitari. Ja no és una baralla, batalla de rap ni, ni un freestyle, no, una actuació que li surt. I s'ha de pensar un nom artístic.
Sí.
I llavors pensant en els successos que, li ha, que ha tingut, això, resulta que tot això coincideix en un moment que ell està llegint mitologia. Estem parlant d'un nen de 12 anys.
Sí, però un bueno, nen avançat. Un nen avançat.
I llavors diu, ja sé, ja tinc nom.
Amb inquietuds intel·lectuals.
Sí, ja sí. tinc nom. Em diré Cancerbero. Que amb aquestes, clar, Cancerbero amb essa.
Cancerbero.
Sí, de fet va un dia de nit i estava el senyor que tenia les bases gravades, que era la base i tot acudia a ell, i aquest home estava tranquil·lament allà veient la seva sèrie preferida de televisió.
No sé, sí, sí.
No recordo quina sèrie era. I clar, i ve ell, clar, hòstia, qui em trucarà, qui va molestar el mare? I ve, no, que ja tinc el nom, em dic que em Cervero amb essa. I hòstia, per això em molestes? Bueno, ell marxa, i clar, bueno, és una anècdota petita, és això només, però vull dir que ell estava emocionat amb, això, amb aquest nom.
Que havia posat. Trobat nom artístic.
Sí, sí, i clar, això no ho he llegit en cap lloc, però jo dedueixo que quan diu ell, fa èmfasi en dir... Clar, Cancerbero és en C, Cancerbero.
Sí, en principi.
Clar,
ja sé,
com,
sí.
tu penses, com a llatí, igual diu Cancerbero, però clar, ho has d'escriure amb C, no en S. I aquest és un noi llegit, i a més ella ho diu amb S.
Sí, sí, Cancerbero.
Que ja sap que no és correcte, ja ho sap. Sí. Jo entenc que aquesta S significa una dedicatòria al Sion, al seu germà, Siron.
Siron. Podria ser. Entenc, però de fet, el nom ve això de la mitologia que dius que
jugat,
és...
Molt ben jugat, guapo. Molt... ben jugat.
Hòstia, hi ha algú que té la meva mateixa veu, eh?
Sí.
Això, com, de
sí,
la mitologia...
Sí, sí, ja, sí. Ah. Ja saps què significa, ja saps?
Bueno, és el guardià de...
Sí, can és gos, can és gos. Sí. Cancerbero era un gos de tres caps.
De tres caps.
Sí, el que tu deies, el guardià de Hades, de l'infern, sí, 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 de l'Aver. Sí. I què fa aquest guardià? Saps què fa aquest guardià?
No. Però, no? Bueno,
bueno, sí, sí,
això sí. L'entrada a l'infern.
Bueno, el que intenta és que ni surtin... Els morts, cap a fora, que no surtin els morts sí. i que tampoc en tinguin els vius.
Hòsties. Ja, és el castellà vigilant.
Llavors,
el vigilant de...
sí. Llavors ell, en aquest context, aquella desgràcia que li ha passat, sa mare se li ve a mort, ara se li mor el seu mig germà, i sí. considera que està llegint mitologia, dic, aquest serà el meu nom.
Bueno.
Una mica la vida i l'amor...
Sí, que estem parlant de Cancerbero.
Cancerbero.
A Mesa, Cancerbero.
Cancerbero a Mesa.
Sí, 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 sí.
Doncs això, l'Afromac, que és el precursor del el so de Maracay, al final és com, hi ha com una escena ja, vull dir, a Maracay, al final.
Sí, sí.
Escolten diversos músics i, bueno, i tots graven els mateixos puestos i, sí. Doncs aquest senyor, l'Afromac, queda impressionat per la veu de Cancerbero.
I ja, li, no m'estranya.
Sí, no? I li demana que cantin algunes bases que té ell gravades, que canti, que posi la seva veu, i així ho fa. Després la gent, quan les escolta, gent que encara no el coneix, que no l'ha vist, no el coneix físicament, només l'ha sentit, no?
Sí.
Es pensa, s'imaginen que és un senyor negre, gros, fort, saps, un tio gran,
sí,
potent, tal, per la veu que té.
Sí.
Clar, quan van a veure l'actuar, hòstia, van a veure aquell, el negre aquell. A més, molts de la
pesa... Van a veure el Cancerbero, a veure quina pinta fa.
Molts dels que acudeixen són negres. I a més són racistes també. I quan el troben, bueno, a veure, queden impressionats, esperaven un com ells, bueno, havia alguns més blancs,
sí, 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 sí.
Molts esperaven un negre.
Home, és que mira quina veu.
Con Cancerbero se puede mentir a pocos mucho tiempo. Se puede mentir a mucho poco tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no.
Aquesta frase, dius, has posat el moment que m'havia quedat amb això,
sí,
no sé si t'has quedat
Bueno, ha sigut de casualitat
Es pot mentir a pocs, molt temps es pot mentir a molts poc temps, però no es pot mentir, no es pot mentir a tots de tot el temps.
Sí, sí, això és una frase pensada, Això és una frase pensada. Però sí que és veritat, jo tampoc el coneixia, i quan el vaig conèixer, clar, feia una imatge realment, que després quan el vaig veure vaig dir, no pot ser que aquest home tingui aquesta veu. Bueno, aquest home, aquest noi, perquè realment al final era molt jove.
Clar,
sí.
I queden sorpresos, perquè clar, veuen allà un noi primet, baixet, blanc, ulls verds, no s'esperaven aquesta imatge.
No era l'estereotip de la veu aquesta que té.
Això queda sorprès per aquest sentit de que no s'esperaven això. Però és que, a més, clar, el millor és que també queden impressionats per lo que és, pel que els agrada, la seva veu potent i
missatge,
la seva arriba és intel·ligència i la rapidesa mental. Uh-huh. Té un moment, clar, va dient, saps?
Sí.
Frases, paraules...
Sí.
I és que, a més, a diferència d'altres coetanis, bueno, coetanis, a veure, és una forma, igual no he utilitzat bé la paraula, volia dir, perquè coetanis, bueno, coetanis en el temps, no en edat, perquè haurien raperos que tinguin 10 anys més que ell, perquè a més era molt jove, però volia dir en el sentit de coexistir en un mateix àmbit, espai, vale? O sigui, els mateixos, la gent que es dedicava al mateix, per dir-ho d'una manera, tot això, a diferència d'aquests, ell tenia un lèxic molt més ric, clar, havia llegit molt.
Ja.
Llavors tenia molta facilitat, tenia molts sinònims per dir coses.
És que, a veure, aquí està la gràcia dels bons rapers, per mi. Dels bons hip-hoperos, dels bons... dels que fan lletres potents amb missatge i que et fan pensar. Fan pensar i, a més, tenen... A mi el que realment m'agrada és la facilitat que tenen. Bueno, facilitat que deu portar el seu temps, també. Sí, una lletra d'aquestes, que igual són 10 pàgines.
Sí.
I a part, després, memoritzar-la i després cantar-la.
Sí, clar.
Però, bueno, al final és com un bon músic que toca la bateria o qualsevol instrument que practica, mm-hmm. i vale, que ja té una mica de facilitat, però que al final també és treball.
Sí, clar.
I aquests, pues, treball. I després va estar els gustos, t'agradarà més, t'agradarà menys, però el que és innegable és que és... tenia lletres molt potents.
Sí, tant.
I que sempre hi ha algú que està... M'ha encantat. Sempre hi ha algú que està per sobre d'algú altre.
Sí.
Però per mi, per sobre de KCO, per mi, no he trobat ningú encara.
No.
O sigui, els altres estan, alguns més a prop i altres més lluny. Però per sobre, almenys per mi, no he trobat ningú. Ja, el Cervero s'acosta bastant.
De locos, César, de locos.
Sí, tens raó. Ja. Tens raó com els bollos,
ja,
eh?
Home, si hagués mort, bollos, el podríem...
De locos, César, de locos.
Quartarà, però com encara està viu, pues, bueno, millor que el disfrutem.
Sí.
Però que el Cervero, pues, l'hem d'esquartarà.
Doncs això, el que et deia, clar, ha llegit molt, molt lèxic, i a part de tot això, també destaca perquè transmet. Transmet molt, i llavors impressiona. Crida l'atenció del Lil Supa, que és també... Això ja és per l'any 2003. Uh-huh. Aquest, el Lil Supa, és també un raper, i li presenta el Jebek. Això farà que altres protagonistes de l'escena de Maracay i el nostre protagonista es trobin a El Techo. El Techo és un lavabo d'una casa que el tenien a fora, al terrat. A dalt havia un petit quarto, a dalt del terrat, que era un lavabo.
Sí.
Doncs el van acondicionar com a petit estudi.
Hòstia.
Per trobar-se allà.
Sí.
I també pues, tenia un petit ordinador. Tot molt senzill, molt, diguem-ne, precari. Un ordinador, un micròfon d'aquells d'ordinador.
Sí.
Saps? El més bàsic i senzill. I allà ajuntaven, parlaven de música, cantaven, enregistraven coses. Llavors comencen a passar els més destacats de l'escena, per allà, pel techo.
Guai.
Entre ells està, bueno, el Jebek, és el que, bueno, diguem-ne que és el que està allà treballant al techo.
Que és aquell que feia els beats i tot allò, o no?
Bueno, està l'Afromac, que és aquest, i el Jebek també.
Ah, vale.
Sí. D'aquí surt un projecte al que s'uneix el nostre protagonista, el Tyron, bueno, que és Cervero, que es diu Básico. Que Básico vol dir base i contingut. Base i contenido para ellos.
Sí.
Això, aquest projecte és del 2006. El 2007, amb el Lil Supa, fa un projecte, un duo, que enregistren com un àlbum, que, clar, el nom és Can, de Cancerbero, Can, més Su, de supa, pero mm-hmm. su en forma de como si fos de soloy, ¿no? So, sí, sí. Mm-hmm. Kanmasu y de títol que es Índigos. Mm-hmm. Kanmasu Índigos. Ara ja es comença a donar a l'escena veneçolana. Ja no només queda no només a Maracay, sinó comencen a altres...
A moure's per...
Diguem-ne, parròquies que tenen allà, parròquies... Bueno, sí. Mm-hmm. Durant tot aquest temps, el Tyron no deixa d'estudiar. De fet, ara comença a fer la carrera de dret. Mm-hmm. I, a més, treballa. Està treballant en una espècie de Burger King... Bueno, Burger King no, una espècie de... De Kentucky Fried Chicken. Uh-huh. És a dir, que ben pollastre fregit.
Sí.
Pollo frito. Sí, sí, sona algo de pollo frito? Frito,
no? Sí, sona algo. Sona algo? Que tiraven els durs al cap. Sí, sí.
Hòstia, no hi ha riures, no, que
no,
pena.
No.
Doncs això. I però clar, aquesta feina no li agrada. Uh-huh. I clar, volia trobar-se una altra cosa, però clar, de moment això, està estudiant.
Li serveix per anar sobrevivint, no?
Està estudiant, està treballant, està composant i cantant. Fins que surt la possibilitat de treballar a Benirauto. Benirauto. Benirauto és una empresa de cotxes iranesa. Iraní. Iraní. Iranesa no, iraní.
Iraní.
Iranesa.
Dels amics porta de Maduro, de l'Iran. Sí, sí.
I clar, el que busquen personal que parli en anglès. Uh-huh. I doncs allà la veritat és que no hi havia gaire gent que sapigués parlar anglès. Uh-huh. Però el Tyron no sap, perquè el seu pare li va ensenyar quan era un nen.
Hòsties.
I que després ell sol, com que... és tan curiós i tan... Interès
intel·lectual.
Ganes d'aprendre, sí, interès intel·lectual. Doncs té intel·ligència intel·lectual.
Sí, exacte.
doncs, bueno, ho millora. Uh-huh. Es presenta, passa les proves, bueno, i treballa a Benirauto, perquè és una empresa així com important. I ràpidament agafa el lloc que seria com... amb el Departament de Qualitat i també s'encarrega de fer... com organitzar les reunions entre els iranis uh-huh. i els veneçolans. Uh-huh. Els iranis, que són els amos de l'empresa, havien de venir allà per gestionar qualsevol cosa de l'empresa, però que ara no s'entenien, llavors havia de ser l'anglès. I uh-huh. feia com una organització de la...
De la reunió
i... Sí, uh-huh. i feia també pues, tasques de traductor. Uh-huh. Doncs això és una mica... Ja, com veus, el nostre protagonista no para, treballa, estudia...
Sí, sí, sí. Sí.
En sap molt de tot. I ahí està. Mm-hmm. El 2008... El 2008 publica un compendi, com una espècie de compendi de cançons que havia enregistrat en altres moments, maquetes mm-hmm. i això, que es diu Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción.
El títol és guapo, eh?
Sí.
El títol és guapo.
Curtet, eh?
Bueno, ja saps, és el que és.
Sí, sí,
títol
sí.
És el que és. I doncs, què vols destacar d'aquí?
Sí, d'aquí destacarem algunes cançons, com per exemple Cambiate, que són així.
Este es otro tema más que de un radio no va a sonar, ya que no hay tiempo entre tantas canciones para perrear y es natural. Pues todos queremos ser felices, lástima que algunos cambien su moral y sus raíces por placeres que terminan temprano o tarde. No importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre. Vivimos en una sociedad de cobardes, nadie asume sus fallas, el prójimo siempre es culpable. Cambiar el mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes. Cambiar el mundo depende solo de ti y de velar por tu camino.
Aquí, en aquesta gravació, mm-hmm. també destacan altres cançons, com per exemple Guía para la acción o Canción de la prisión. Mm-hmm. Que la posarem i escoltarem una mica, perquè és una cançó també bastant crítica. Ella,
vale. Home, és que a veure, tingues en compte una cosa. El rap, al final, o el hip-hop... crec que és com una música bastant de protesta i bastant de... per fer pensar la gent. No sé si per fer pensar la gent, però que si més no et fa reflexionar. Mm-hmm. Perquè són crítics amb la societat, amb coses que no ens agraden, i ells s'atreveixen a dir-ho. Mm-hmm. No tot són cançons d'amor. ni de desamor. Es bella cançó, sí, 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 de consciència, sí, social.
Mira, és el primer artista que fem de rap.
Sí, és el primer de rap, sí.
Ja hem tocat diversos pals, eh? Bastants pals.
Home, sí, molts. De fet, ens faltava el rap. Però clar, com el millor rapero no ha mort encara, pues, fem els,
ostres,
un dels millors, també.
Doncs vinga, mira, canción de la prisión.
Vinga, va.
En Venezuela existen 17 internados judiciales, 9 centros penitenciarios, un instituto
penitenciario,
un centro experimental, una penitenciaría y una cárcel nacional. Recintos que, según informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, albergarían una población reclusa de 21.135 reos, de los que solo el 37%, es decir, 7.770 personas, habrían recibido ya condena. Y 12.028, quienes representarían más de la mitad de la población, se encontrarían aún en situación de procesar.
De junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el único hijo del señor Julio. Con solo un disparo murió el niño de 11 por negarse al robo de un matón que todos conocen. Desde entonces todas las denuncias son ignoradas, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie que hace nada, y bajo la almohada de Julio te la factura, la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada. Mientras andaba recarga la caserina, como se esperaba de al hijo de puta después de cuatro esquinas. Camina lento a las cuatro, frente al separa y apenas le ve la cara a Julio, Julio en la cara le... 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses del día que fallece el asesino del hijo...
Bueno, ja es veu, no? Passen coses, la policia no fa res, vull dir, bueno, crítica, crítica. Hi ha delinqüència, ningú la para...
Sí, sí, i algú ho ha de dir, César, algú sí ho ha de dir. I si pot ser fort, millor.
Doncs aquest disc serà distribuït gratuïtament. Ja veus que el son no té tampoc gaire... Bueno, sona així com un compendi de cançons, ja dic, a vegades abans. Entre els anys 2009 i 2010, Venezuela pateix 4 terratrèmols, tots d'intensitat de més de 5 a l'escala Richter. Dels 4, 3 afecten a l'estat d'Aragua, que és on està el nostre protagonista.
Sí.
Clar, per sort no hi ha víctimes mortals, però clar, queda tot bastant destrossat. En aquest context, Dan Cerbero fa bromes dient que el pròxim disc que faci s'haurà de deixar la vida amb ell. Perquè diu, clar...
Cuidado, no facis bromes, no facis bromes.
Bueno, és que ell diu...
Saps que la brometa, al final...
No, però és una broma d'ell.
Ja, ja, sí, sí, sí.
Ell diu que, veient el context que hi ha en aquest moment, que potser els aplasta algun edifici, i tants terratrèmols, el pròxim potser...
Només ho diu per desastres naturals, no? No pels desastres d'altres tipus polítics.
En principi la broma la fa per això. Ostres, amb aquest terratrèmol que estan anant...
Cuidado, que no se'ns caigui el techo a sobre, al final, a l'estudi.
Exacte.
Ja.
És així que veu a la llum, Vida. Clar, que millor títol que aquest.
Optimista, sí.
Vida. És un disc amb 17 cançons, amb alguna col·laboració de Lil Supa i Capú.
I aquest, en principi, és com el primer disc oficial de Canserbero en solitari.
Sí, exacte, és el seu primer disc. Sí,
primer disc.
Sí, primer disc en solitari, primer disc oficial.
Sí.
Un disc ja que hi ha una qualitat de so, bueno, està ben enregistrat i és el seu propi disc.
Sí, sí, el Vida.
Destacan Pensando en ti, La ley del hielo, que és una oda a la seva mare, i també destaca Aceptas, que són així.
Molan las intros de hip hop.
Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que sea traducida, la entiendan en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar al luchar por lo que se quiere, sí. Pero al empezar a escribir me di cuenta que ese mejor tema que puedo escribir es una respuesta. Una respuesta a los que solo hacen protesta y no buscan las puertas a los problemas que el planeta enfrenta. Cada vez mis canciones son más aburridas para las mentes corrientes, pues anhelo una salida al problema del mocoso que ayer me pidió dinero.
desde su hogar, el cual era un gran cartel en el suelo. Por eso me pruebo que me venga un supercantante a hablarme de paz, cuando su lucha no es constante. Basta de farsantes, ya sé que sueno como un fanático, pero esa frase es inspirada por mi odio a lo plástico. Sigo creyendo que el opio es la religión y la televisión que adormece mentes en mi nación. No es una solución dar educación a los pobres si les das una pobre educación. Esta es mi canción, tal vez no la mejor del mundo, pero la canción que creen que podemos vivir juntos. Los blancos, negros, amarillos o rojos, y el color de piel no importa más que el color de tus ojos. Hay mucha gente que no entiende que el gobierno no es el único que debe cambiar para frenar este infierno. Aquí hace falta leer y usar los cuadernos y reconocer que la juventud no es un don eterno, no. Recuerdo que de niño quise un telescopio y ver con ojos propios los planetas.
Yo la escucharía toda, César.
Ya, claro.
Bueno, ya la escucharé después cuando acabe el podcast.
Si no, se allargaramos la cosa.
Ya, pero es que aquí están bien cosas, ¿eh?
Sí, Omar, pero es que, o sea, posas, es que todas las canciones tienen cosas.
No, claro, eso es un boquete de hip hop.
Es que no para, acaba de no para de parlar.
Sí, claro. No para, bueno, yo sí, ya me escapara porque son las veces instrumentales. Pero sí. Té missatge, que toma, tenia coses a dir, César.
I posaré el tema que més agradava a ell fer en directe.
Vale,
que és,
venga.
I la felicitat, què?
Vinga, dona-li.
Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas y la felicidad, que gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja. Y la felicidad, y la felicidad, robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia. Y la felicidad, trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar. Y la felicidad, nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía. Y la felicidad, que conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales, como a tu gente que abrazaste solo en Navidad. Después te invaden el orgullo y el egoísmo, trabajando a diario para emborracharte los domingos, o en el peor de los casos viendo tele en esa silla hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla. Sí, yo, la vida es un parpadeo donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo. Nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos. Y es que esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, yeah.
Ah, suena, ¿no? Eso de all we need is love.
Sí,
en contra de all you need is love, es all we,
sí,
nosotros,
sí, 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 sí.
Necesitamos amor.
Sí, 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 sí. Home, és que a veure, jo crec que aquesta gent en realitat s'atreveix a dir coses que potser molts pensem i potser no trobem la manera de dir-les, i ells troben la manera de fer-ho, i a més, amb elegància, saps? Amb elegància. Sí. És bé, saps? No cal dir, te voy a chingar. No, això no.
Bueno, a vegades el rap no diu les coses amb elegància.
A vegades han de dir les coses com són.
Aquest tema, com ja ho veus, és una crítica al materialisme, no és que res.
Sí, sí, clar.
Materialisme,
sí.
I, bueno, tot això, materialisme,
sí,
i el que comporta, sí, sí, egoisme, i...
Sí, sí, no? I és que algú ho havia de dir, saps? Algú ho havia de dir.
Doncs se li gira feina, doncs, clar, ara té moltes actuacions, ja comença a ser un fenomen de masses al país,
uh-huh.
Ara ja a nivell de país, el país sencer està, bueno, ja fa concerts, però ell continua estudiant i treballant, treballa ja a Benidorm encara.
Uh-huh.
Són el 2012 i Cancerbero publica Muerte, un disc gravat per les nits, perquè no té temps.
Uh-huh.
Treballa i estudia.
Uh-huh.
A la nit va i enregistra.
A la nit va al techo i enregistra.
Enregistra,
no?
Muerte.
Uh-huh.
Aquesta és fins a aquest moment la millor gravació que tindrà.
Uh-huh.
I serà considerada com l'òpera magna i com una de les millors obres del rap en castellà. Serà la seva òpera magna, la gran,
sí, sí,
obra.
El gran treball que ha deixat, sí, en Cervero a la humanitat.
És un treball molt més fosc que Vida. Bueno, clar, a veure, Vida, Muerte,
sí,
segurament
ja
hauria de ser així,
mica,
no?
Sí,
més
clar,
fosc.
Una mica, sí.
S'enfronta a l'amor de cara, fet que és una cosa que arrossega des de la seva infantesa,
sí,
la seva infància,
fet,
no?
Primer amb la seva mare, després amb el seu amic, germà... Sí, clar.
Deixen a la seva ràbia, pessimisme i hostilitat, d'una forma en la que no havia fet abans.
Hòsties, en plan heavy, no? En plan forts.
Destacan temes com Jeremías 17:5, és èpico...
Uh-huh.
És èpico, és... Aquest tema tracta...
És
la, parla de la fantasia, sí, és èpico aquest tema. És la fantasia de Cancerbero, perdó,
uh-huh.
fent justícia, tot fent venjança, tot eliminant l'assassí del seu germà. Mm-hmm. Ell explica com si ell estigués allà i pogués, això, venjar la mort del seu germà,
sí,
sí. I acabar amb l'assassí del seu germà, i explica que ho aconsegueix, però també mor ell.
Hòsties, ja.
I clar, baixa a l'infern. Mm-hmm. I a l'infern, doncs, es troba amb el diable, amb el dimoni. Mm-hmm. I llavors es reta a una batalla de rap. Com que si guanyo jo la batalla de rap, podré escapar-me de l'infern. Això és una mica... podria ser una inspiració de la Divina Comèdia, de Dante Alighieri.
Mm-hmm. Baixant als inferns. Exacte. Sí, podria ser, sí, sí, una versió modernitzada.
També destaca Llovia, i també destaca Maquiavélico. Mm-hmm. Però Uri, no la posis tanta estona.
Que no... Ja, però és que no podem tallar a mitja rima, tio. Almenys ens hem d'esperar que acabi la...
Maquiavélico, anem allà. Va,
posa-li.
Esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar, de meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa. De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que le dice tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Por eso casi sé cuándo me estás pensando, por eso creo saber cuándo de mí te olvidas. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras vidas. El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo. Por eso creo que nos resulta un positivo bien odio volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos que cabía acotarme así al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento. Oh, es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella, como una mosca que dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar.
Aquesta cançó, no sé si s'entén, parla d'una història d'amor que ja s'ha acabat. Mm-hmm. I un altre tema a destacar, que seria Mundo de Piedra. Mm-hmm. I sona així.
Vinga, donaria Mundo de Piedra.
Ah, ojo, atenció. Atenció a aquesta pel·lícula. Això és una pel·lícula. Mm-hmm. En cançó.
Aquesta sí que s'hauria d'escoltar tota, no? Però, bueno, deixarem els oients que si volen buscar després ho busquin.
Mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Eso es vivir en un mundo de piedra. Se viste y se va en su patrulla policíaca, a lucir su placa y matracar a todo el que pasa. Una hora pasa y consigue junto a una vaca que seguramente ya estará con putas en la tasca. Se hacen las 3:15, Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando. Lo estaban asaltando, él solo echa un corto vistazo, sin embargo no hizo caso y siguió manejando. Rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía. Antes el vaina mía, dijo mientras sonreía, y al llegar pagó por la mejor prostituta que había. Una rubia de infarto, una mete para el cuarto, entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto, pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y murió Carlos ipso facto.
Segunda parte.
Y al living
es 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana. Es la noche de la esposa de Carlos, al que le prepara algo de comer y deja su ropa planchada. Media hora después él se va luego de un beso sin ganas. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi. Siga despacio esa patrulla, ella dijo al taxi. Una hora estuvieron buscándolo con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Acto seguido suena su teléfono, era su hijo al que le dijo: ahora no puedo, y le colgó. No pudo hablar por día de saber lo que vería. Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía. Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo. Además dijo se uniría en orgía con su esposo. Abrió y de inmediato, ciega por el enojo, del bolso sacó un arma y a Carlos entre sus ojos.
Mundo de piedra, claro.
Espera, que me lo hagas ya, ¿no?
Es 3 de abril, 2:30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada esconde la marihuana que fuma siempre. Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente, así que llama al que le vende y cuadra un trueque. A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, le doy la prenda, cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer. Pero al atender fue lo último que escuchó, la voz de ella diciendo no puedo, y le colgó.
Es una película, ¿eh?
Hombre, sí, sí, que esta es fuerte, ¿eh?
Una película, ¿eh?
Sí, sí, han tres actos, ¿no? Para, tres actos.
Sí, explica la mare i explica, ¿eh? Entonces estaban reconectados en la mateixa película.
Sí, sí.
Em sona, em recorda la película Babel.
No sé si l'he vist.
No.
No.
Bé, doncs... No explicarem... Bueno, és això, és... Com diferents seqüències que tenen un nexe comú. Des de diferents...
Des de diferents... Punts. Ja. Hòstia, diria que no l'he vist.
Doncs això, també hi ha més temes a destacar, però bueno, deixem aquí per escoltar si eren aquests. I ara et diria que a Venezuela se venen canvis.
Sí? Bons o què?
Bueno...
Canvis, son
más de lo mismo.
Sí, pues ya vos, no hay cambios.
Entra Maduro. Chávez.
La empresa Chávez, ¿no?
Claro.
Mor, Chávez Mor.
Sí, sí, fan un cambio, ¿eh? Estaba calentando la banda.
Sí, claro, sí. Cambia de cromos y venga.
Sí, ya está.
Ya.
En aquel tens decidéis. Al nuestro protagonista decidís hasta a viure a España. Pensando, bueno, pues estaré mío. Però està poc temps perquè vol regressar a la seva terra, vol regressar i té la intenció, de, clar, vol, sempre ha enregistrat el seu estudi, mai ha buscat grans triomfs, vull dir, grans coses, de grans estudis, i vull dir, torna a Venezuela per anar a l'estudi de sempre.
Continuar amb la seva vida com si res.
Sí, té l'idea de gravar un disc que es dirà Gurrufío. Aquesta és una idea que té ell.
Sí.
Llavors li comenta al mànager del seu moment. En aquell moment el seu mànager és el Carlos Molnar. Que és parella de la Natalia Amèstica. Que també li ajuda una mica a gestionar el tema de les gires.
Són com la seva gent de confiança, com si diguéssim, no?
Sí,
una mica.
Sí, la seva gent i la seva agenda, sí. I doncs això, torna allà i vol contar amb el Carlos perquè li faci... Carlos Molnar...
Bueno, a veure, el tio se'n va viure a Espanya també perquè també era crític amb el sistema polític i social de Venezuela.
Sí, clar.
No? Amb sí, les seves lletres, pues, tal com criticava altres coses, també criticava...
Et veig poc comunista avui, eh?
No, bueno, jo dic per posar un context que la gent ho sàpiga. O sigui, era crític també amb el sistema polític de Venezuela. I clar, vulguis o no, pues, també... Si dius depèn de quines coses, pues potser hi ha gent que no li agrada. I al final potser penses me'n vaig perquè potser viuré més tranquil. Però també és veritat que quan un se'n va de la seva terra segurament vol tornar. Mira, Puigdemont segur que vol tornar, però encara no pot.
Yeah.
Però bueno, això era un apunt. Era només un apunt per dir que quan va marxar és perquè ell també era crític amb moltes coses que no li agradaven de Venezuela.
Sí.
Però bueno, ja està, era un petit apunt.
Sí. Perfecte.
Ja està, ara ja torna perquè ja li agrada més.
Vull volum pel telèfon, si no puc, no puc dir això.
Si ja sabes que la dije que sí.
Doncs això, que no maltaquis el volum.
Ja, bueno, no, és que si deixes no, aquest suposat...
No, que és broma,
no, ja pots donar-li a tots.
Dona no, home, no, no, no.
De locos, César, de locos.
Doncs això, torna a Venezuela. I, bueno, això, comença a tenir desavinences amb el mànager. Més que amb el mànager, és amb la parella del mànager, amb la Natàlia Mèstica. Doncs, bueno, ja... Ella regla uns diners que ella crec que l'hauria d'haver pagat. Creu que no. Tampoc està d'acord amb algunes...
Alguna coses, detalls de, o...
sí, de com organitzar la gira i tot això. Llavors hi ha aquestes desavinences que passen a vegades quan un artista ja comença, no? A, que de repente té un nivell,
sí.
I bueno, i ja tothom vol a veure, ficar mà allà i, bueno, llavors és com que hi ha... No, fes-lo així, fes-lo allà, no sé què...
Vamos, que hi ha desavinences.
Sí. Sí. Això és el que passa sempre que...
Vente a mi estudio, César.
Bueno, doncs això. Llavors, arribem al 19... A la nit del 19 de...
De gener.
De gener, del 2015.
Sí, 2015.
Que és
com començava el capítol, no? Així ha començat.
Ah, així és? Doncs anem allà. Anem a la nit del 19
de gener del 2015.
Doncs el nostre protagonista resulta que no té llum a casa. Llavors els demana al Carlos Molnari, a la seva parella, la Natàlia, si es pot quedar allà, la Natàlia Mèstica. Sí. Si es pot quedar allà...
Una cosa, abans de...
Sí?
De...
Sí?
Del show. També, crec que està bé dir-ho, que també a ell se l'havia, no acusat, però també corrien rumors de que si no estava molt fi mentalment, de que si tenia algun tipus de depressió, d'esquizofrènia, de tenia com doble
personalitat. Sí, però això només eren...
Bueno, sí, rumors també, perquè ell en les seves pròpies lletres a vegades deia coses que depèn de com s'interpretin, no? La gent podia pensar... Però això ho dic també perquè quedi en context.
Bueno, però ho dic, però la família, quan es parla de que ell havia tingut problemes mentals, diu, per exemple, que... S'havia dit, per exemple, que tenia problemes mentals, les lletres. Hi ha lletres, per exemple, que parla de que té tres veus al cap i no sé què. Però clar, diuen que és normal que el rap hi ha con diferents veus.
Sí, però, i no, però també és normal que la gent molt intel·ligent o molta capacitat intel·lectual també pateixin problemes per entendre la societat o per integrar-se en la societat i llavors ells mateixos es formen les seves històries mentals per intentar entendre el que els envolta.
Sí.
Però sí, això només ho deia com a context.
Però què estàs dient tu?
No,
sí, perquè crec que és un detall important també perquè...
Que m'estàs container.
No, digues.
No, sí, és que em despisto, sento algú que té com la meva veu i em despisto. Però això, que també es parlava de que, bueno, tal com feia lletres crítiques amb el sistema o amb certes coses que no li agradaven, també en les seves lletres a vegades podia donar a entendre que patia mentalment per entendre certes coses o, saps? No sé si m'entens.
Sí, però bueno, realment era simplement la seva intel·ligència.
Bueno, sí, bueno.
Li fa anar a plànols de
una
realitat
més enllà.
Diferent, sí.
Sí.
També s'havia parlat de que no tenia mires a la seva casa, a miralls, però bueno, vull dir, tot això,
al final no... Ah, sí, això també és veritat, també es va dir, de no veure's. Sí. No, però bueno, anem a la nit del 19 de gener, del 2015.
Doncs això, que ell arriba allà a casa, no?, truca el timbre, i clar, doncs passa el següent, que...
Què passa, màquina?
Hòstia, no, perdona, això no, això, bueno, també podia haver passat, eh?
Sí, però no va ser...
Doncs, que... Bueno, li diuen, doncs, si no tens llum a casa, doncs vine amb nosaltres i aquí estarà
quedes
a gust.
Quedes aquí, estaràs bé, aquí estaràs.
Llavors,
aquí.
Quedes aquí, sol passant nosaltres i quedes a
gust.
I demà ja serà un altre dia.
Exacte, sí, ja.
I això, doncs, abans del sopar... Hòstia, sí. Però com es rius? Per què rius, això? No. Pobret. No. I això?
2000 Will?
Doncs això, que se'n va...
Se'n va a casa de la noia aquesta i del...
I a la tarda, doncs, això, fan un té. I llavors la Natàlia els hi fica un sedant.
el té, una mica de sedant, perquè es relaxi una mica, diu, però té una mica i sí, es relaxen una mica, que estan així com molt entusiasmats amb els concerts que faran ara amb la meva parella de baixista d'ell i tal, i això. I també la idea és que gravi el disc amb aquest baixista i tal. I diu, li posaré una mica de sedant. Els hi posa sedant, i quan ella està a la cuina ja preparant el sopar, el Carlos Molnar, la seva parella, està allò com es presenta a la cuina, està la Natalia allà, i està com que cau, que ja està, que, bueno, i cau desplomat. La tira tan sedant que queda, bueno, cau.
Queda dormit.
Sí. Ella el veu, i què fa? Doncs l'apunyala. Li fica tres punyalades, una en un braç, una altra en una cama i una altra a la jugular.
Uf, aquesta pràcticament és mortal, eh?
De necessitat.
Sí.
I clar, al moment es presenta el nostre protagonista i veu l'escena, ja. El Severo, sí, veu ja l'escena ja a la cuina, veu ja que el tirat allà. Però clar, té un cansanci sobre que no pot. No, és que no pot amb ell. Es queda com...
Bueno, clar, ja han posat xerant en el té, no? En
sí,
principi.
Sí. Com si no hagués passat. Es queda allà humilat.
I s'adorm.
I llavors, et diré una cosa. Abans que aparegui el Cancerbero, perdona. Abans que aparegui la cuina, quan ella ha apunyalat a la seva parella,
sí,
pensa que una bona idea seria trucar al seu germà, el Guillermo, perquè li ajudi a desempallegar-se d'aquest amor, a veure si pot li buscar una solució. Li truca i li diu que la idea és trucar-lo perquè vingui en la policia. I intenta fer un... buscar alguna...
una manera de desfer-se del...
sí,
del que ha fet, no?
De la culpabilitat,
de la
sí.
La culpabilitat.
Sí.
Que aquesta és la que recordem que el dia següent desapareix i se'n va a un altre país, no?
Sí. Llavors, és quan entra Cancerbero,
sí,
adormilat, i li dona també un parell de punyalades. I és així, com Cancerbero, troba l'amor. Descansi en pau.
Me falta el aire, y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora. Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos estos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum 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 tucum, y la bala pacao 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 pacao. Y el corazón tucum 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 tucum, y la bala pacao pacao pacao. Ey, lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Yo me confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume. Se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en picá. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaba, no me respondían nada. Almas el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si lo ves de esta forma, pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, se quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II.
Presunto Dalai Lama, calcinado Jomao y los difuntos Tefari Maconen y Beethoven juntos. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de la llama porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno. Infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza a hacer que nada te maldigo o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con una mostrapia. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. No vino los idiomas, los bodos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario, ¿cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. No entienden nada los humanos, yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esa es mi voz que Dios me dio de don para tener que usar la cual daga en tu corazón. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí. Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. El corazón de un...
Històries per anar a dormir.
Era instantani. S'aixecava i no podia parar de dir la veritat. El primer que digué va ser que odiava que fos dimecres i que no li agradava gens aixecar-se a les 8 i 25 minuts del matí. Seguia remugant al ficar-se a la dutxa i esperant quasi un minut a que l'aigua estigués calenta, mentre s'esquitxava els peus amb l'aigua, per ell, glaçada. En aquell dia, per sort, encara li quedava una mica de cafè, així que una cosa positiva hi havia. Se'l prendria sol, sense llet, ni ningú que l'acompanyés. Va dubtar un moment, però de seguit s'adonà que era el dia de la veritat, el dia de l'any en què tothom deia la veritat, allò que ens creiem que és la veritat de les coses, però mai ho diem, la veritat individual de cadascú. Per tant, quasi ningú coincidia amb res amb ningú. Era un dia especialment intens. Ell n'havia viscut uns 33, però conscientment eren menys, ja que els primers anys de vida, i uns quants més, te'ls passes ignorant saber què és la veritat, i després te'n passes uns quants més dubtant de saber si realment saps la veritat. Però en aquell dia tothom sabia la seva veritat, i a més, la deien. És per això que quan sortí de casa, el primer veí que es trobà li digué que la seva dona era molt lletja i feia molt escàndol quan reia. A ell no li va molestar lo de lletja, sinó més al contrari, li va agradar, ja que el veí en qüestió era el típic guaperes de l'escala. però que feia escàndol quan reia, això era massa per ell. Justament li agradava molt la manera de riure de la seva dona. S'ho passava molt bé veient-la descollonar-se de riure. Era un espectacle que t'enganxava i t'encomanava el seu riure. No vegis la d'hores que havien passat rient junts. Contraatacà dient-li que la música que posava ell era cutre i de radiofórmula, cosa que demostrava que no tenia criteri musical. També li va dir que no li agradava gens l'olor de col amb patates que sortia de la seva cuina. Finalment, li va desitjar un mal dia i va marxar. No havia passat ni una hora des de que s'havia llevat quan desitjava que fos de nit, s'acabés el dia i continués la vida. Girar pel carrer on sempre girava a l'esquerra i seguir caminant. Va treure el telèfon mòbil de la butxaca i va connectar la ràdio. No canviaven molt les tertúlies matineres, tot i que de tant en quan algú deixava anar un argument d'aquells que deixen primer un silenci llarg i incòmode. I després generen una allau de respostes cada cop més fortes. Canviava d'emissora i hi havia discussions, retrets per tot arreu, arguments de manicomi, arguments d'alcohòlics, arguments d'intel·lectuals, arguments raonables, arguments sense arguments. També hi havia alguna emissora que aprofitava el dia de la veritat per dir la veritat de les coses, que també n'hi han, però em sembla que poca gent l'escoltava. Li sonà el telèfon i va passar de ràdio a telèfon responent amb sequedat. Va arribar a la feina i, per sort, allà hi havia bon ambient sempre. Fos el dia de la veritat, el dia del matiner, o el dia dels dinars, o el dia que fos. El dia de la veritat durava 20 hores, i la vida et podia, no sempre, canviar en un tres i no res. Ja fos a bo o a dolent. Generalment a tothom li passava que uns anys li canviava millor i d'altres a pitjor, i d'altres anys no li canviava res. Només arribava a casa més content o més cabrejat. Estava bastant repartit, tot i que, com en tot, hi ha extrems. Per tant, hi havia els pocs que quasi sempre els hi canviava pitjor, però per l'altra banda, hi havia els pocs que quasi sempre els hi canviava millor. Ella estava enmig, com la majoria de la gent. Dels cops que la vida li havia canviat a pitjor, recordava sobretot el de feia 7 anys, on per una discussió bastant ridícula havia matat el seu sogre d'un infart, només dient-li que a la seva filla li agradava molt fer l'amor i que a més ho feia molt bé. També recordava el dia de la veritat de fa 4 anys, en el que havia tingut un accident de cotxe amb un xorillo de carretera d'aquests que porten el cotxe pintat de túnel i que s'havia saltat un semàfor perquè arribava tard a la visita del dentista on anava a ficar-se una dent d'or. Un que encara recordava de fa més temps era el de feia uns 13 o 14 anys, on una nòvia que tenia l'havia deixat perquè li feia mala olor als peus i a més creia que era una mica lleig. Dels altres anys negatius que recordava, en un havia perdut una feina que tampoc li agradava, en un altre l'havien desallotjat d'un pis de lloguer que tenia al centre de la ciutat, un altre on havia sigut el blanc de tots els seus amics per les xerrades en sèrio perquè canviés la seva manera de ser. Va arribar l'hora de dinar i va decidir no anar on sempre, ja que potser no podria tornar l'endemà. Va caminar una mica més per arribar a una pizzeria italiana on la gent estava de bon humor. Es feien bromes, però dient-se la veritat. En aquell dia era inevitable. A ell no li agradava que fessin bromes sobre el seu bigoti, i precisament això van fer els italians. Indignat, es va aixecar i va marxar sense menjar. Va anar sol a un bar i es va demanar un entrepà de botifarra amb pa amb tomàquet i una cervesa. Estava bo, i així li va dir el cambrer que li va somriure. Va demanar un cafè amb llet, i 2 minuts després estava al lavabo del bar, que no estava precisament net, i va deixar allà un bon regal. La llet una mica passada li feia mal, ja ho havia comprovat en alguna altra vegada. Va sortir i li va dir al cambrer que la llet estava passada i que era una merda de bar. Va pagar 6,50 € i va marxar sense mirar enrere. El balanç no era encara molt negatiu. Va tornar a la feina i va seguir treballant en els seus projectes, mentre de reull mirava per internet les portades dels diaris digitals. Hi havia notícies molt sorprenents, com la de que s'havia descobert que els dofins provenen d'un planeta que està en una altra galàxia i havien vingut aquí abans que l'Homo sapiens sapiens evolucionés i que tenen un llenguatge molt més complex que el nostre. Una altra notícia deia que els partits polítics no creien realment en la democràcia i que l'únic que volien era manar i embutxacar-se els diners de la gent. També hi havia la notícia que deia que els bancs oferien pisos gratis a canvi de vendre l'ànima a la sucursal. Va desconnectar-se d'internet i va decidir plegar abans. Tenia ganes de passejar i veure com es movia la gent el dia de la veritat. De fet, el que més li agradava del dia de la veritat era veure com era realment la gent, ja que la resta de l'any actuava. Va passar la tarda de parc en parc, veient la gent i recordant també les bones coses que li havien passat el dia de la veritat. La que més recordava era la de feia 11 anys, quan va conèixer la seva dona. Havien coincidit a l'hora d'esmorzar, en un bar qualsevol. No s'havien parat de mirar. Van coincidir a l'hora de dinar, i van seguir mirant-se. Van trobar-se de cara al mig del carrer a la tarda i es van mirar fins que es va fer fosc. Ell li va dir si volia sopar a casa seva, i ella digué, sí, vull. Van sopar, beure, fumar, i finalment es van dormir un al costat de l'altre. El dia següent encara volien estar junts, i van decidir estar-hi. Avui fa 11 anys, va pensar. També va recordar el cop que va decidir presentar-se al concurs musical del barri, on va interpretar una peça al piano de cua de la sala, on al final el van aplaudir durant 8 minuts amb llàgrimes als ulls. Havia estat música de veritat. Recordava el cop que va aconseguir rebre finançament per a uns projectes gràcies als seus arguments ferms i refutables. Recordava algun cop que li havien llançat floretes pel carrer unes noies més joves però amb criteri, algun cop que havia pogut ajudar diferents persones amb diversos problemes, simplement escoltant-los i fent-los sentir bé. Algun cop que... Mirés on mirés, veia que no era un dia qualsevol. Era el dia de la veritat. Als parcs hi havia mares i pares enrotllant-se amb altres mares i pares, no amb les seves parelles, mentre els nens jugaven com si tot fos normal. Dels bars era d'on més ambient se sentia. Bastantes discussions, bastants gots trencats, crits de cuiners enfadats, coses normals en bars, però bastant més exagerat. Dels autobusos, alguna gent baixava abans d'arribar a la parada, ja que s'enfadaven per la manera de conduir del conductor. Aquell dia, la gent no podia callar la veritat. Sortia sola, com quan vomites, que no ho pots evitar i et surt tot. Doncs així era el dia. La gent vomitava la veritat, la seva veritat. Va decidir marxar. Se'n va anar cap a casa esperant que ella fos allà. Ho havien de celebrar. Feia ja 11 anys. Esperava que li hagués anat bé el dia i que no tingués cap mala notícia. I si podia ser, que estigués contenta. Va arribar, va posar la clau al pany, va obrir la porta, es van mirar, van somriure i es van fer un petó molt llarg. Ell li va fer pessigolles. Ella va començar a riure. Ell li va continuar fent pessigolles. Ella reia cada cop més. Van començar a riure tots dos i només es van dir una paraula. T'estimo.
Ven a ensayar, ven a ensayar a mi libertad. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a la libertad.
Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Bé, Uri,
bé,
què ens portes avui?
Doncs mira, avui de Grup Universal et porto a un cantant, que el seu nom artístic és Handy Martínez.
Mm.
I de fet és un home, un senyor, un home, que és de Santo Domingo, però que ja porta molt temps vivint aquí a Hospitalet. I moltes vegades ve sol a assajar amb el seu pendrive, posa les cançons i canta. I també va a bars a cantar. Bàsicament, canta bachata, però també altres ritmes d'aquests així, fa versions d'algunes cançons en bachata i tal. I llavors aquest ja fa uns quants anys que ve per aquí, de fet ha vingut a l'estudi uns quants cops a gravar, i a ell li... Me'n recordo que la temporada passada vam parlar d'un dels músics de bachata, també, Rudy Pérez,
sí.
Vam parlar, que, però el Rudy Pérez porta músics. Ells fan bachata, però va amb músics.
Mm.
Però el Handy Martínez, que es diu Miguel, creu que això és massa diu, i ell prefereix anar amb el seu pendrive, la música ja sona tota bé i tot en ordre i tot en el seu lloc, i llavors ell només canta. I el que fa ell és que escriu cançons, li envia un productor que té Alguns, un era a Miami, l'altre és a Santo Domingo, o sigui, té com diferents productors, i llavors ell li envia com una mica la lletra amb una, tocant la guitarra amb uns acords, i llavors des d'allà li munten tota la base, li envien, ell ve aquí amb la base, gravem les veus les enviem allà un altre cop, i allà li mesclen i li, bueno, i li acaben d'ajustar el tema. Vale? Llavors, clar, aquí a la Universal sempre parlem de rock, de hard rock, de... L'altre dia vam fer el grup del Carlos, així metal progressiu, i també venen sud-americans, sobretot que fan bachata, sobretot. O sigui, també venen alguns que
de salsa
fan...
també,
De salsa, sí, Juan David de salsa, que ells també són bons. Però avui et porto el Handy Martínez, que és un cantant de bachata, i res, et deixaré una cançó que ha fet, de fet és una versió, vale? Ell ha fet una versió d'una cançó que es diu Culpable eres tu, i, però l'ha fet amb ritme de bachata.
Culpable, què?
Culpable eres tu, però no t'ho diu a tu, eh? Vull dir, diu algú, suposadament, que és culpable de... No, no, ja, no, no. Si no, el pròxim dia quan vingui, dius, culpable de què? Culpable de què? Saps? Però no, no t'ho diu a tu. Suposo que li diu a un amor que ja es va acabar, o el que sigui. A part, ja et dic que és una versió, no és una de les seves cançons. Però, bueno, doncs aquí te'l deixo. Handy Martínez, Culpable eres tu. Doncs... Aquest és el grup que et presento avui de la Universal, que ja és mes de novembre i ja és el 29è aniversari.
29è aniversari.
Ara es compleix, sí. Ara en aquest mes de novembre.
29 anys portem
i ja,
en peus.
En peus. I ja, un cop complert el 29, començarem tota... La era del 30 aniversari, tot l'any del 30 aniversari.
L'any que ve, de fet, no esperarem al novembre. Durant l'any anirem fent
coses. Sí. Ja a partir de...
No només en el podcast, la Universal en general.
La Universal en general. Així que estigueu atents a les xarxes, a coses que anem fent. Doncs pues aquí us deixo a Handy Martínez, Culpable eres tu.
Doncs
si teniu ganes de ballar, doncs endavant.
Endavant amb el Handy.
Al sí! Thank you.
perdonaras. Que yo no tengo la culpa, que lo nuestro se acabara. Eres tú la única culpable. La única culpable que yo no te vuelva a ver. La única culpable que no te pueda querer. La única culpable solo tú.
Barbarsión. Bueno, César, ja hem arribat al final del capítol, pràcticament.
Sí.
Només falta l'última secció.
Com es diu aquesta secció? No te'n recordes o què?
Perversions. Ah, sí, hòstia, espera, que hem tirat el micro enrere abans.
Ah,
perfecte.
Bé, pel sí. que he de dir, tampoc.
Bueno, hi ha subscriptors nous. Sempre hi ha subscriptors nous.
Gràcies. Llavors... 235.
Sí?
A l'e-box 235.
235. Llavors, si algun subscriptor es fa nou, explica-li el que fem, perquè igual escolten aquest capítol i ara quan arriba al final donem per sentat que ja tothom sap que és les perversions, però els nous subscriptors no.
I unes 10.000 escoltes ja, quasi.
Hòsties. No, està bé, està bé.
Sí, content des del primer capítol.
Sí, 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 sí. Home, és que són ja... Aquest és el 42? 41 o 42?
M'he perdut.
Ja. Sí,
bueno, estem molt agraïts. Gràcies. A YouTube també ens miren. Uh-huh. A Spotify ens escolten encara més que al... No tinc el control, però ens escolten més que a l'Evox.
Spotify i a l'Evox. És a un mes. Espera, mira.
I és un plaer. Estem contents. Estàs mirant,
Sí. Ah, aquest que estem fent és el 42. És
el 42, vale.
236 subscriptors, eh?
Ah, 36. Ha pujat un altre.
Ha pujat un nou, eh? Doncs pues mira, explica-li les perversions de què van.
Bé, per aquest que s'ha apuntat nou, la perversió, què són les perversions? Doncs és... posem una versió d'una cançó coneguda feta per un artista conegut. És a dir, és com si, fessis que, com si surt el McCartney fent una cançó del Jackson, del Michael Jackson. Vull dir, artistes coneguts, versions d'artistes coneguts.
Exacte.
Demanem la vostra participació, que seria, doncs, si podeu donar dades de, bueno, de qui és l'autor de la cançó, pot ser compositor de música i compositor de lletra.
Sí,
qui
sí,
la
sí.
interpreta originalment.
I qui fa la versió,
la perversió que nosaltres dèiem.
Sí.
Diem perversió, bueno, per fer aquest joc de paraules,
clar,
no?
Clar.
A vegades gràcies. Són versions que a vegades, bueno, a vegades són molt bones, però a vegades són, dius, ostres, on vas fent aquesta... Però té aquesta gràcia de dir, ostres, la, no sé, la Shakira canta una cançó d'Aerosmith. Bueno, per això una mica
sí,
aquest de perversió.
Sí.
Llavors us convidem a tots a participar en aquesta secció.
Sí, podeu escriure comentaris al YouTube, com fa Xavi, o podeu escriure comentaris a Spotify o a l'Evox,
sí.
el que vulgueu. I ja no només del capítol, o sigui, no només d'aquesta part. Si voleu escriure qualsevol cosa que se'ns hagi escapat de la vida de l'artista o qualsevol cosa, podeu fer comentaris del que vulgueu.
Doncs ja es podem despedir, no?, de tots vosaltres, ja,
sí,
de tots.
Sí, ens despedim fins al pròxim capítol.
Sí,
no?
Fins al proper capítol. Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adéu.
Adéu. Thank you.
dijera, amor mío, que temo la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Van extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento